Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
En els últims dies han esclatat de forma oberta nous conflictes armats que han sumat centenars de morts i ferits en poques hores i han fet saltar pels aires el tauler global. A l'escalada de violència entre el Pakistan i l'Afganistan s'hi ha sumat també l'atac dels Estats Units i Israel sobre l'Iran. Israel també ha tornat a atacar el Líban i la resposta de l'Iran ja ha arribat també a una base del Regne Unit a Xipre. En 72 hores, 4 països amb capacitat nuclear han iniciat atacs militars destinats a mostrar la seva superioritat sobre l'enemic. L'epicentre d'aquest terratrèmol és Teheran. L'atac conjunt dels Estats Units i Israel ha acabat amb la vida de civils i també del líder suprem de l'Iran. Cap demòcrata pot plorar la mort d'un dictador, però el perill extrem de l'atac dels Estats Units és com se l'ha matat. L'ordre de Donald Trump és una acció purament unilateral, sense passar ni pel Congrés del seu país ni per les Nacions Unides. Una violació flagrant del dret internacional dut a terme per la superpotència principal del planeta. El primer país del món s'ha acostumat a actuar com a franctirador global. No ret comptes ja a ningú. I aquesta actitud consagra que l'única forma i norma vàlida és la llei del més fort. Qui té la capacitat de fer mal, en fa. Sense miraments, sense línies vermelles. I aquest menyspreu absolut per la diplomàcia s'encomana. Només cal mirar què ha passat aquest cap de setmana just al seu costat. El món, ara mateix, senyores i senyors, crema per moltes bandes. Assistim en directe a l'ensorrament de les estructures internacionals creades després de la Segona Guerra Mundial. L'arquitectura dissenyada i perfeccionada durant dècades per aturar els conflictes i mantenir la pau no pot, o no vol, fer la seva feina. Organismes com Nacions Unides i el seu Consell de Seguretat han quedat reduïts a un gerro decoratiu. Han demostrat ser espectadors incapaços d'aturar la barbària col·lectiva de la guerra i del conflicte. L'abandonament d'aquest sistema multilateral, sobretot per part de qui n'hauria de ser el primer defensor, és una tragèdia col·lectiva. Vivim un temps i una època en què els estats s'assalten al dret internacional perquè saben que fer-ho surt totalment de franc. I el veritable llegat d'aquest cap de setmana no és la caiguda de la cúpula iraniana o la guerra oberta entre el Pakistan i l'Afganistan. És aquesta nova constatació que hem entrat ja en un món sense regles, sense àrbitre i sense freds.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dilluns, 2 de març de 2026. Ens despertem amb 1 grau sota zero a la Seu d'Urgell, 4 graus a Vinebre i 9 graus al Masnou. Avui amb força núvols a les comarques de Tarragona, que en pròximes hores aniran proliferant en altres llocs de la costa, del prelitoral, de Barcelona, sud de la Costa Brava també. Hi ha núvols baixos i bancs de boira al centre de Catalunya, que també es mantindran durant bona part del dia, i en canvi el Pirineu farà força sol. La temperatura encara serà fresca. Sembla que en pròxims dies tindrem bastants núvols també, algun primer ruixadet però poca precipitació, a l'espera que dijous sí que la pluja pugui ser més abundant.
Ara són les 8 i 3 i avui a l'Àgora, David Madí, Montserrat Ebrera, Pau Llong i Afra Blanco. El dia en què... El món pendent de l'Orient Mitjà perquè els atacs que els Estats Units i Israel van iniciar dissabte amenacen amb una guerra total a la regió. De moment, els Estats Units i Israel mantenen aquests bombardejos sobre l'Iran, l'últim aquesta matinada en una plaça cèntrica de Teheran que s'ha saldat amb 20 morts. La resposta de l'Iran no s'atura i l'amenaça s'amplia també als països aliats. Hi ha hagut atacs a bases nord-americanes, a Kuwait, a l'Aràbia Saudita, a Bahrain, a Qatar i als Emirats Àrabs. També hi ha hagut un atac amb drons a una base britànica a Xipre, coincidint amb l'anunci del Regne Unit, Alemanya i França, disposats a atacar si cal defensar els seus interessos a la regió. I a tot això s'hi afegeix també un nou front entre, atenció, Israel i el Líban. Aquest és el so d'aquesta matinada a Beirut. Primer ha estat la milícia de Hezbollah, que ha atacat el nord d'Israel. La resposta d'Israel ha estat també diversos bombardejos que han deixat 31 morts, 149 ferits. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Què tal, bon dia.
Quina és la situació ara mateix?
Doncs en línies generals diríem que similar a la de les últimes hores, des de que va començar aquesta guerra, és a dir, amb atacs d'Israel i Estats Units sobre l'Iran, amb atacs iranians a bases nord-americanes i aquí, a Israel, però amb aquesta gran novetat que comentaves, l'entrada en escena de Hezbollah des del Líban. Israel, hem de dir que ja comptava que això passaria tard o d'hora, i per això també la seva resposta ha estat immediata. Bombardejos al sud del Líban i als afores de Beirut, amb un balanç de morts de moment de 31, però que molt probablement augmentarà perquè el cap de l'exèrcit israelià, Eyal Zamir, acaba de dir fa uns minuts que es preparen per llargs combats, de llargs dies de combat contra la milícia xiita.
Ai, Jordi, tu vas ser a una de les ciutats més afectades per la resposta de l'Iran.
Sí, i curiosament no és una de les ciutats que acostuma a ser objectiu, no era ni Tel Aviv, ni Haifa, ni als afores, era Beit Shemesh, que està al centre d'Israel, relativament a prop de Jerusalem, on va caure un míssil balístic que va impactar de ple contra un refugi i que va deixar un mínim de 9 morts, però s'espera que aquesta xifra pugui augmentar. Això també et demostra que, d'entrada, el sistema antiaeri no és a 100% segur, sempre s'escapa algun míssil de tant en tant, i que fins i tot la gent que es refugia dins d'un búnquer de seguretat, si rep un impacte directe d'un míssil balístic, doncs poca cosa té a fer.
Gràcies, Jordi. Fins ara.
Fins ara.
I als Estats Units.
Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved.
Continuant els atacs, així ho deia el president Donald Trump, que diu que fins que no s'aconsegueixin els objectius seguiran atacant. Ha parlat d'unes 4 setmanes d'atacs. El president dels Estats Units ha presumit de l'èxit de la seva missió i ha advertit a la Guàrdia Revolucionària que s'ha de rendir. Des de Washington, Oriol Serra.
Donald Trump encara no ha comparegut davant la premsa d'ençà de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. De moment, ha publicat un vídeo a la seva xarxa social, aquesta vegada per dir que tot va com una seda, malgrat les primeres baixes confirmades entre les tropes nord-americanes. Entre els èxits que s'apunta Trump hi figuren 9 embarcacions enfonsades i una base naval destruïda. També assegura haver eliminat tot el comandament militar iranià i que milers de soldats del règim volen rendir-se.
Tot el comandament militar iranià ha estat eliminat. Molts d'ells volen rendir-se per salvar les seves vides, volen obtenir immunitat.
They want immunity.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I què hi diu l'Iran? Doncs nega qualsevol negociació per aturar aquest conflicte. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia, sí. El secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l'Iran, Ali Larijani, ha deixat clar aquesta matinada que no negociarà amb els Estats Units. Això després que el ministre d'Exteriors d'Oman afirmés que hi havia disposició de Teheran de seure's a la taula de negociació. Larijani ho ha negat, ha afirmat que l'Iran s'està defensant d'una invasió. Mentrestant, el president iranià, Massoud Pezeshkian, prometia així venjança per la mort del líder suprem, Ali Khamenei.
Les forces armades de la República Islàmica de l'Iran estan actuant amb poder per destruir les bases de l'enemic i continuaran actuant i deixaran els enemics desesperats com sempre.
Israel i els Estats Units que lideren aquesta ofensiva a l'Iran, però atenció perquè Europa també es mou. El Regne Unit, França i Alemanya avisen que poden entrar en conflicte mentre que la Unió Europea oficialment demana contenció. Brussel·les, Bruno Fortea.
Mentre la Unió Europea fa una crida per desescalar el conflicte, Alemanya i França endureixen el to, marquen perfil propi al marge del club comunitari i se sumen al Regne Unit per dir que estan disposats a intervenir contra l'Iran. Berlín, París i Londres amenacen amb accions defensives, diuen, per destruir les capacitats militars de la República Islàmica i evitar que segueixi bombardejant l'Orient Mitjà. En canvi, la Unió Europea, com a bloc, manté el seu posicionament, demana màxima prudència a totes les parts i que es respecti el dret internacional. Els 27 eviten condemnar els bombardejos dels Estats Units i Israel contra l'Iran, però sí que han denunciat els atacs de Teheran contra els seus països veïns. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui caldrà estar molt pendents de com evoluciona aquest avís després que en les últimes hores s'hagin registrat atacs a bases militars britàniques i franceses.
Aquesta matinada hi ha hagut explosions a la base britànica de Crotiri, a Xipre, que, segons les autoritats de l'illa, han estat provocades per drons iranians. França, mentrestant, ha confirmat danys en una base naval a Abu Dhabi.
I precisament aquesta tarda sentirem també el president francès, Emmanuel Macron, en un discurs molt esperat de la Unió Europea. Ha de parlar de dissuasió nuclear en un acte que agafa ara ja una nova dimensió. davant del que està passant, com estem explicant a l'Orient Mitjà. París, Isabel Galí.
La presidència francesa considera que el que s'està vivint demostra que en el món que s'està configurant, el poder i la independència seran dues forces indispensables per fer front a les amenaces. I d'això parlarà Macron en el discurs que farà des de la base d'Illa Llarga, on estan estacionats els submarins nuclears francesos. El president hi expressarà la disposició a estendre el paraigua nuclear francès als socis europeus, una evolució de la doctrina francesa de dissuasió pensada sobretot en l'enemic rus, però que amb el conflicte iranià pren un altre sentit. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I en aquest clima bèl·lic europeu encapçalat pel Regne Unit, França i Alemanya, Espanya abandera el discurs alternatiu a Donald Trump.
Dos países atacaron a Irán unilateralmente, Estados Unidos e Israel, sin contar con la comunidad internacional. Es cierto, descabezaron un régimen terrible que reprime a su sociedad, particularmente a las mujeres y a las niñas.
Aquest era Pedro Sánchez ahir en el sopar inaugural del Mobile World Congress en un discurs contundent amb l'atac a l'Iran. Més mesurat va ser el rei Felip VI, que va alertar d'una escalada de conseqüències imprevisibles.
We call for maximum restraint in the use of force.
Fem una crida a la màxima moderació, en l'ús de la força, al respecte per la vida dels civils i la cerca d'una sortida diplomàtica a aquesta lògica actual de confrontament. Fem una crida per evitar una situació caòtica i una repressió total i per restablir el diàleg i cercar honestament la pau.
El rei demanant moderació en l'ús de la força. I també va parlar del conflicte del president Salvador Illa.
No podem tolerar més guerres, més conflictes i més violència. La humanitat no pot permetre un món governat per la llei del més fort.
Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
Un govern espanyol que vol abanderar de nou una alternativa europea als Estats Units.
Sí, no és la primera vegada que ho fa. El vam sentir també a Sánchez contra l'atac de Venezuela i la detenció de Maduro. Sánchez defensa que no es tracta d'estar o amb Trump o amb l'Iran, sinó que es pot criticar banda i banda i situar-se amb la defensa ferma del dret internacional i la pau. El govern espanyol sap que ara mateix rema pràcticament en solitari, però està convençut que la seva posició troba escalf entre l'opinió pública i s'acabarà imposant perquè l'altra via el que genera és un futur incert. José Manuel Alba.
Lo que introduce es una escalada, una incertidumbre y unas consecuencias absolutamente imprevisibles.
Però el plantejament del govern de Pedro Sánchez xoca de nou amb el PP. Feijóo celebra la caiguda d'un tirà, diu, i critica l'executiu per posar en perill els interessos d'Espanya.
I a banda de la política, aquesta escalada bèl·lica també a l'Orient Mitjà està impactant de ple en el trànsit aeri mundial. El tancament de l'espai aeri als països de la zona ha deixat milers de vols cancel·lats i centenars de milers de persones atrapades als aeroports. Al matí hem parlat amb l'Ariadna, que feia escala a Abu Dhabi.
Tothom ens diu que és un país molt segur, que estiguem tranquils, que mantinguem la calma, i he de dir que des de dissabte a la matinada no hem tornat a escoltar res. Almenys és on som nosaltres.
Les aerolínies asiàtiques i àrabs han patit les primeres conseqüències econòmiques d'un conflicte que amenaça a tornar a obrir una crisi financera mundial. Les mirades estan posades a l'estret d'Ormuz,
que està pràcticament tancat i és un punt per on passa el 20% del comerç mundial de petroli, que s'ha convertit, per tant, en una de les principals armes de l'Iran, que en controla la costa nord d'aquest estret d'Ormuz. El preu del barril de Brent està pujant, i està pujant amb ganes. Aquest matí ha arribat a escalar un 10%, ara està al voltant del 8%. Però, segons els experts, podria arribar als 100 dòlars al barril. Aquest cap de setmana estava al voltant dels 70. Sentim el doctor en economia Oriol Montanyà i l'economista Josep Soler.
Això es traduiria en un increment del cost del petroli, i aquest increment del cost del petroli derivaria, per la seva transversalitat, en un increment de preu.
Només el petroli iraní representa aproximadament un 3% del que podria ser la producció econòmica de tot el món.
S'espera que les borses europees comencin el dia també en vermell, unes caigudes que ja es veuen als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics. Les borses de Hong Kong i la de Tòquio perden un 2%. Avui, a partir de 8:45, d'aquí a poca estona, analitzarem la situació de l'Iran a l'Àgora del Matí, amb experts especials també i amb anàlisi i connexions en directe per saber el que està passant. Abans, una primera anàlisi del professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, Javier Albarracín.
Tal com s'està desenvolupant aquest conflicte, gairebé inevitable entre Israel i Iran, demostra com, des del punt de vista israelí, aquesta decisió estava presa fa temps, junt amb els Estats Units, que han anat desmantellant, desmuntant, afeblint cadascun dels diferents partners estratègics que tenia Iran a la regió, Hamas, Hezbollah, Síria, i evidencien que en aquests moments Iran està sol a la regió per defensar-se.
El conflicte de l'Orient Mitjà, que marcarà l'actualitat del dia, i també l'arrencada del Mobile World Congress. Arrenca avui amb la 20a edició a Barcelona, el gran saló mundial dedicat a la tecnologia mòbil, la connectivitat i la transformació digital. Es farà fins dijous a la Fira Gran Via de Barcelona i a les portes del saló hi tenim el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Quin ambient hi ha a aquesta hora?
Doncs el de riuades de congressistes que arriben i es troben un organitzat sistema de control d'entrada que els avisa que tinguin a punt l'entrada digital i que els faran un control a les bosses. Aquest és el so ara mateix a les 8 a l'entrada d'un dels esdeveniments d'ordre mundial.
Welcome to Mobile World Congress. Please have your bags ready for inspection.
Digital Pass, Digital Pass. Have to show your Digital Pass.
La notícia també de l'arrencada, Joan, que és que centenars de congressistes estan arribant, però d'altres s'han quedat atrapats per aquestes cancel·lacions que dèiem de vols provocades pel conflicte a l'Orient Mitjà.
Sí, i és que el congressista asiàtic és bàsic. El mobile i a última hora, per aquest conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà, això els complica l'arribada no només des dels països d'origen, sinó també des d'aeroports de connexió de la zona i que arriben a Barcelona amb aerolínies del Golf com Qatar, Emirates, Etihad, els d'aquella banda, no? Veurem com afecta les comunicacions amb espais aeris tancats als comptes finals de congressistes.
Tot i que s'espera, també hem de dir, un mobile de rècord. Es calcula que hi hauria uns 100.000 visitants, 100.000 visitants i un impacte econòmic de 585 milions d'euros.
Hi ha molta expectació aquest any per saber com ens sorprendrà l'esdeveniment firal més important. El que fa 20 anys va començar sent una mostra de telèfons mòbils, ha evolucionat cap a un aparador on veure primícies mundials de com la tecnologia ens pot facilitar la vida. Aquest any estarà centrat en els avenços en intel·ligència artificial, en l'ús responsable que se'n fa, la robòtica i la connectivitat.
Gràcies, Joan. I en ple mobile, els Mossos d'Esquadra coordinen un desplegament també especial amb més de 2.000 agents entre Mossos, Guàrdia Urbana de l'Hospitalet i també Seguretat Privada i resta de cossos que operen a Catalunya. També a les portes del Congrés. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs mira, jo tinc la sensació que els 100.000 congressistes estan passant darrere meu en aquests moments perquè sóc en el camí directe que va des de Ferrocarrils de la Generalitat fins a les portes d'accés al mobile. Aquí, els Mossos d'Esquadra ho han desplegat tot menys la marítima. Els TEDx, ordre públic, la policia secreta, els fures, la unitat canina, i no només aquí a les portes del Congrés, sinó també al metro, als hotels, als halls dels hotels i també a l'arribada a l'aeroport. De fet, els congressistes tenen un tracte exquisit. Pensa que tenen un telèfon d'assistència 24 hores exclusiu per ells i també dues comissaries de policia. Sònia Rius és la cap de la comissaria de l'Hospitalet que coordina tot el dispositiu.
Un dels elements de complexitat és que, clar, no només afecta l'Hospitalet, sinó que té un impacte a Barcelona i en el conjunt de l'àrea metropolitana. Nodes de transport, a l'aeroport també, en hotels, hi ha actes paral·lels, grans accessos... És a dir, per nosaltres és un dispositiu de cost. És el més gran que fem en aquest sentit.
I mentrestant, ja ho sentiu, una concentració de la Federació d'ONGs Setem aquí a les portes del Congrés. Són una trentena que protesten per el genocidi d'Israel. Israel participa amb diversos estants i diverses empreses aquí al Mobile World Congress i també pel que fa a l'actitud de les tecnològiques en l'extracció de minerals bàsics perquè aquesta indústria funcioni.
Això us podem sentir un moment, com criden, Miquel?
I tant. Ho fan davant l'atenta mirada dels congressistes que passen just davant seu amb aquestes quatre pancartes desplegades de forma molt discreta en un lateral d'aquest camí que porta el Mobile World Congress.
Això a les portes d'aquest mobile. Gràcies, Miquel Jarque. A partir de les 9 entrarem a dins també nosaltres amb Jordi Selles per fer un recorregut en directe per destacar el més destacat d'aquesta fira, una 20a edició en el qual el Matí de Catalunya Ràdio avança que el pes de la digitalització al PIB català ha crescut un 60% en les últimes dues dècades. Lara García, bon dia.
Bon dia. Les activitats econòmiques
fàbriques que generen gràcies a tecnologies digitals i a internet ja suposen el 25,5% del PIB català, mentre que el 2006 el pes era del 16%. L'economia digital aporta un valor de 68,8 mil milions d'euros. Són dades de la Mobile World Capital, la fundació público-privada que impulsa el desenvolupament digital a Barcelona, que us avancem al matí. El CEO de la fundació, Francesc Fajula, vincula el creixement de l'economia digital amb l'arribada del Congrés a Barcelona.
Fa 20 anys, Barcelona tenia molt poques startups i uns quants hubs de tecnologia. Actualment, a Catalunya tenim un ecosistema de més de 2.400 startups i 203 hubs de tecnologia que donen feina a més de 46.000 persones. Una part molt rellevant d'aquest ecosistema creat els darrers 20 anys és gràcies, precisament, a la celebració del Mobile World Congress a la nostra ciutat.
Aquests són els principals temes del dia i alguns bàsics també del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Que repassem amb Silvia Solanes, Marta Viana, Marc Jurado, Francesc Soler, Robert Prat i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Avui, per exemple, els precandidats a la presidència del Barça han d'entregar ja les firmes dels socis i l'oposició a la porta es mou per presentar una candidatura unitària.
A partir de les 5 s'entreguen aquestes firmes que han de servir per proclamar els candidats. Víctor Font va emetre un comunicat a última hora de la nit insistint que el barcelonisme necessita unió per poder treure la porta del Barça. Vilajoana, que no té les firmes, és partidari del pacte, mentre que Síria es veu amb capacitat de continuar sol.
No estem preocupats per cap mena d'acord, sinó que estem preocupats pel Barça, que portem moltíssims anys treballant pel Barça i que jo crec que clarament hem de seguir endavant.
Dijous s'han de proclamar oficialment les candidatures.
I mentrestant, nou episodi també racista que sacseja la Lliga de Futbol, ara contra un jugador de l'Espanyol.
Vas venir amb pastera, això és el que suposadament li hauria dit el jugador de l'Elx, Rafa Mir, el jugador de l'Espanyol, Omar El Hilali. Es va aplicar el protocol, el partit es va aturar 6 minuts, l'àrbitre va recollir l'acte l'incident i la Lliga estudiarà el cas per decidir si aplica o no una sanció. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
Omar, bueno, ja coneixeu, mai ha parat un partit per un motiu d'aquests fins ara, i entenc que serà veritat. No puc estar segur del que ha passat, però entenc que serà veritat.
Per cert, que Rafa Mir juga a l'Elx mentre té en marxa un procés judicial per haver agredit sexualment una dona i està pendent de sentència.
I l'actualitat política a Madrid ve marcada per la compareixença avui de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero al Senat. Ha de donar explicacions sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
El PP l'ha citat en plena campanya de les eleccions de Castella i Lleó i amb l'objectiu d'arraconar-lo.
I a Catalunya, després de que divendres el govern de Salvador Illa portés els pressupostos al Parlament, aquesta setmana comencen les explicacions dels números.
Comença avui la desfilada de consellers pel Parlament per explicar els comptes dels respectius departaments. Avui serà el torn d'Albert Dalmau, de Presidència, Sílvia Paneque, de Territori i Habitatge, i Núria Parlon, d'Interior. Avui també és dia d'executives de partits. El principal mal de cap per al govern és el suport d'Esquerra. Republicans segueixen en el no si no s'avança en la recaptació de l'IRPF.
8:22 i els autònoms tornaran a sortir aquest matí al carrer per exigir quotes proporcionals als seus ingressos i una protecció social equivalent a la dels treballadors assalariats.
La manifestació la convoca la plataforma 30 de novembre, que ara fa 3 mesos va aconseguir mobilitzar 80.000 persones a tot l'estat i 5.000 a Barcelona. Immaculada Martínez n'és la coordinadora.
Tinc una empresa amb 4 persones i jo, i bueno, és l'asfíxia fiscal que veus que per molt que treballis no arribes. Que aquesta manifestació sortim als autònoms, però realment hauríem de sortir tots.
A finals d'any, el govern espanyol va acordar prorrogar les quotes dels autònoms per aquest any sense pujades, però insisteixen que amb això no n'hi ha prou i que encara hi ha una bretxa significativa, superior als 650 euros entre les pensions de jubilació dels autònoms i les del règim general.
I ahir 500 persones reclamaven a Tarragona un servei d'atenció per casos d'ictus a l'Hospital Joan 23, els 7 dies de la setmana, les 24 hores del dia.
Consideren insuficient l'anunci del Departament de Salut, que s'ha compromès a allargar els serveis tots els dies de la setmana durant 12 hores al dia.
Això a Tarragona, mentre que a València, milers de persones van protestar per la gestió de la Dana.
Els manifestants van reclamar que l'expresident valencià Carlos Mazón entregui l'acte de diputat i es presenti davant la jutgessa de Catarroja, que ha demanat la seva imputació.
I és notícia d'aquesta matinada. La pel·lícula Els pecadors s'imposa als Actors Awards, els premis dels principals sindicats d'actors de Hollywood, i ja fa carrera directa cap als Oscars.
You twins? Nah, we cousins.
Els Pecadors, que s'ha imposat a altres pel·lícules també nominades i que partien com a favorites com Una batalla tras otra, Hamlet, Martí Suprem o Frankenstein. La gran sorpresa de la nit ha estat per Michael B. Jordan, que s'ha emportat el premi a millor actor per la seva interpretació als Pecadors.
Mare, gràcies per portar-me amunt i avall de Nova York, quan no teníem prou diners per passar pel túnel Holland, quan buscàvem diners per poder pagar la gasolina, les places d'aparcament, mentre feia els càstings. Gràcies. Thank
you. Pel que fa al premi a millor actriu, no hi ha hagut sorpreses i ha estat per J.C. Buckley, per Hamlet. Qui també ha recollit premi ha estat l'actor Harrison Ford, que l'han distingit amb el premi a la trajectòria.
I també de matinada, Shakira ha omplert el Zócalo de la Ciutat de Mèxic amb 400.000 persones.
Ha sigut en un concert gratuït i que ha servit per tancar la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour al país. L'artista colombiana hi ha fet 13 concerts en estadis amb més de 800.000 entrades venudes. Els propers concerts estan previstos a Jordània, Qatar, els Emirats Àrabs, Egipte, l'Índia i un mes a l'Aràbia Saudita. L'última parada serà el 2 de maig amb el concert a Copacabana a Rio de Janeiro.
I són les 8:24 i encara repassem alguns apunts més. Si teniu ciclomotor i viu a Barcelona, atenció perquè això us interessa. L'Ajuntament dona des d'avui ajudes de 600 euros perquè canviï la seva moto de 50 centímetres de cilindrada per una d'elèctrica.
Sí, calculen que això cobreix entre un 16 i un 40% de l'import d'un ciclomotor nou. Per accedir-hi cal presentar dos justificants, el de compra d'un ciclomotor elèctric i el que justifica que s'ha desballestat el de combustió, una operació que es pot fer gratuïtament a través de Barcelona Serveis Municipals.
Això mentre les comarques de Lleida avui comencen les obres de rehabilitació urgent en el tram de l'A2 entre Cervera i la Panadella.
En les últimes setmanes, entitats econòmiques com la Cambra de Comerç de Barcelona i els alcaldes de la zona han reclamat celeritat al govern per millorar aquest tram de l'autopista on darrerament hi ha hagut nombrosos accidents.
I última novetat destacada en l'àmbit cultural, els Amics de les Arts Blaumut i Ramon Miravet actuaran junts per primera vegada. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc,
vull entendre-ho, però no puc. Serà el Festival Sons del Món de Roses. La cita serà el 31 de juliol. El concert portarà el nom El So d'una Generació. En un comunicat, el festival remarca que els tres grups són coetanis, que van aparèixer entre els anys 2005 i 2012 i que volen que sigui una gran festa i que la nit es converteixi en un autèntic karaoke.
Que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir reir ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol, després què? Després tot això acaba siguent un rotllo...
Ara són les 8:26, de seguida els esports.
Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
Doncs el que vostè vulgui.
Que bé, segur?
I tant.
Ah, entesos. Però dues hores, per exemple?
Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
Sí.
Doncs les que vulgui.
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Millionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pluto!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ments brillants, dissenyat per empresaris i agents immobiliaris. El 6 de març a Sabadell, networking i conferències d'alt nivell úniques. 14 líders, tots alhora, amb Marc Vidal, Araceli Segarra i Àlex Roca. Aforament limitat. Compra amb el codi descompte MB26CAT a mentsbrillants.com.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Parlarem d'aquests moviments que hi ha per una candidatura unitària contra la Porta, ho explicarem d'aquí a pocs minuts, i els suposats també insults racistes que va rebre el jugador de l'Espanyol Omar. També a les 11, Àgora Esportiva Especial al matí de Catalunya Ràdio. Uns insults, per cert, que es van produir en l'Elx Espanyol.
En un partit en què l'Espanyol es va avançar dues vegades amb gols de Quique García i de Romero, però que va acabar empatant. Manolo González és tècnic blanquiblau.
És una llàstima perquè el partit l'hem tingut, hem sacrificat, hem treballat, que és el que ens toca. Avui hem tornat a veure l'equip corrent cap enrere com tocava, tornant a les transicions com tocava, Bueno, hi ha coses a millorar igualment, però l'equip ha tornat a ser una mica reconeixible.
I el Girona se li escapa al partit i perd 1-2 contra el Celta.
De res va servir que Benat avancés als gironins, mig el tècnic del Girona.
Però hem tingut moltes ocasions. Hem estat millor que el rival en totes les fases del joc. Hem tingut ocasions clares i hem pogut fer 2, 3, 4 gols. Però, a vegades, pues, el futbol és així.
El Madrid rep avui el Getafe sense Mbappé.
Un partit complicat pel Madrid, ja que la baixa condiciona molt el joc de l'equip amb un Mbappé que també es dubta pel partit de la setmana que ve contra el City per les molèsties que arrossega el genoll i que no s'acaben de definir. El tècnic madridista Arbeloa demana paciència davant aquesta lesió.
Que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible.
També a primera, València 1-0, Betis 2-2, Lewandowski amb una fractura òssia a la cara es baixa per jugar la tornada de Copa contra l'Atlètic de Madrid, mentre que hi ha una mala estrena dels dos germans Márquez al Mundial de Motociclisme. No van poder acabar el Gran Premi de Tailàndia. El Marc perquè va punxar i l'Àlex perquè va caure. Bezzecchi és el primer líder del Mundial de MotoGP.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... Els bombardejos dels Estats Units i Israel a l'Iran i la seva rèplica. Fa poca estona es parla que s'hauria vist fum sobre l'ambaixada nord-americana de Kuwait. De seguida ho confirmarem al matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, la presidenta de la Comissió Europea acaba de respondre a l'atac amb drons a una base britànica a Xipre. Un atac que ha coincidit amb l'anunci del Regne Unit, Alemanya i França disposats a atacar per defensar els seus interessos en aquesta regió. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
Hola, bonjour. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, transmet tot el suport a Xipre, un país membre de la Unió Europea, i també a la resta d'estats del club comunitari davant de qualsevol amenaça. Alhora, però, von der Leyen diu que Xipre no era l'objectiu últim d'aquest atac, que, segons ella, ha afectat un vehicle aeri no tripulat en una base aèria britànica situada en aquesta illa del Mediterrani. El president xipriota, amb qui von der Leyen diu que ha parlat, atribueix l'atac directament a un dron iranià.
Justament després que França anunciés les seves intencions, avui té més força que mai el discurs ja previst per Emmanuel Macron per explicar com té previst contribuir aquesta dissuasió nuclear francesa a la seguretat europea. París, Isabel Galí, bonjour.
Bonjour. Macron vol fer evolucionar la doctrina francesa i estendre el paraigua nuclear a la Unió Europea perquè també és part dels interessos estratègics de França i en un moment on els Estats Units demanen obertament als europeus que assumeixin la seva pròpia seguretat. El president francès obrirà les portes a participar en les maniobres militars als països que ho demanin i no es descarta que anunciï també un increment del nombre de caps nuclears.
I mentrestant a Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero compareixerà d'aquí a una hora al Senat per donar explicacions sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Compareix a la comissió Coldo, convertida en un calaix de sastre del PP contra el govern espanyol i també contra Zapatero sobre, segons el PP, peça clau del govern de Sánchez. El criden per demanar explicacions sobre les seves relacions amb el govern de Maduro i per què creuen que ha intercedit i s'ha enriquit amb el rescat de la companyia Plus Ultra, una investigació investigada per l'Audiència Nacional. Zapatero sempre ho ha negat, no té oberta cap via judicial, tot i que ho ha intentat l'extrema dreta, però el PP reclama tota mena de documentació sobre el seu patrimoni.
Això avui que arrenca el Mobile World Congress. D'aquí a pocs minuts anirem en directe amb Jordi Selles, director de l'Ideal, per conèixer les novetats d'aquest congrés de telefonia mundial a Barcelona i també el conflicte de l'Iran dificultarà l'arribada, recordem, de congressistes pel tancament de l'espai aeri. Per tant, també informarem del que vagi passant avui i que afectarà també el Mobile World Congress. Fem un cop d'ull a aquesta hora a la mobilitat. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa a la mobilitat que afecta el Mobile, ara per ara no hi ha incidències destacades al transport públic de la ciutat. Recordem, però, que TMB ha posat en marxa un dispositiu especial de mobilitat durant els dies de celebració del Congrés. Per tant, des d'avui i fins dijous s'ha incrementat la freqüència de pas de combois a l'L9 entre les estacions de Collblanc i Fira. Durant les hores puntes del matí i de la tarda, els metros passaran amb intervals de 2 minuts. TMB també recomana utilitzar les estacions Fira i Europa Fira, que tenen connexió directa amb les terminals T1 i T2 de l'aeroport.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
La Ronda de Dalt, avui per un accident a Vallcarca en sentit Llobregat, i també la Litoral fins a la Barceloneta, en principi sense incidències, però en vermell avui també C32 des de Gavà, A2 i B23 des de Pallejà, C31 al Prat, també a Badalona, tot cap a Barcelona.
I pel que fa als punts taronja?
La P7 entre Cerdanyola i Mollet en els dos sentits, també la C17 a Parets i la C60 a Argentona.
Avui a l'Àgora, David Madí, Montserrat Nebrera, Pau Llong i Alfra Blanco. De què més parlarem, Silvia Solanes?
Doncs com deies, anirem al Congrés Mundial de Mòbils, ho farem amb Jordi Selles, director de l'Ideal. També parlarem de les conseqüències de la guerra a l'Iran i de l'estret d'Hormuz, que està pràcticament tancat, i també de com obren les borses a les 9. Ho farem amb Santiago Niño Becerra. I com cada dilluns, secció de cor.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, quin dia ens espera? Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, un dia bastant variable avui. Ja tenim molts núvols a les comarques de Tarragona, sud de Barcelona, restes de boira a la Catalunya central. En principi, tots aquests núvols que hi ha a prop de la costa, al prelitoral, aniran escampant-se cada vegada més zones, podran afectar més comarques, fins i tot també del centre del país. I, en canvi, la zona del Pirineu avui, en general, farà força sol, amb una temperatura que serà semblant al cap de setmana. A l'espera que dimarts i dimecres els núvols ja siguin bastant abundants a tot arreu, amb petits ruixats, de moment poca cosa. A l'espera que dijous ens arribi una borrasca més important. Té nom, es diu Regina, i ens podria deixar vents de llevant, per tant, pluja a moltes zones.
Estalvia 90 euros amb Bon Preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, futbolistes de primera plana era titulars. Avui dilluns, un Enigmàrius triple. Pot ser una paret, una clau o una guia de 6 lletres. Pot ser una paret, una clau o una guia. 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altra amb l'abric descordat. Uf, sempre estem igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines que ajuden al sistema immunitari.
Pare, mira qui et vol felicitar.
Avi, moltes felicitats.
La vida s'ha de veure i sentir. Per això, General Òptica, també cuidem la teva audició. I ara tens els audiòfons a meitat de preu. General Òptica.
Setmana Santa ja ho tenim a la cantonada. I amb viatges al Corte Inglés ho tindràs ben fàcil. Reserva ara fins a un 50% de descompte a les vacances a les costes, illes, al Carib, Europa, en creuer... Tu tries. I els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Últims dies per reservar. Consulta'n les condicions. Fes que Setmana Santa se't faci realitat amb viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco, la professora de dret Montserrat Nebrera i l'economista Pau Llong.
I de què parla fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
El Pau ha arribat tremendament aviat, a les 8.
I... No, abans.
Abans de les 8.
Jo t'he vist a les 8 i ja pensava que és d'aquestes puntualitats que fins i tot no és puntualitat. De...
Fa moltes hores que m'he llevat.
I té l'ordinador obert i Perto Iran. És l'encapçalament del document, i a partir d'aquí jo ja no...
Això vol dir que portes dies pensant, diguéssim, quan els vols.
Sí.
Bueno, doncs això serà gaudit per tots nosaltres. L'ordre mundial que ha experimentat una nova sacsejada aquest cap de setmana i hores d'ara les conseqüències són imprevisibles. Ara en parlem a l'Àgora, amb David Madí, amb Pau Llong, amb Montserrat Nebrera i amb Afra Blanco, els Estats Units i Israel, que han atacat l'Iran i han matat la cúpula del règim. L'Iran, que respost amb atacs de diferents països de la península aràbiga, on els Estats Units també tenen diverses bases, i l'Iran també ha atacat aquesta nit a la base del Regne Unit a Xipre. La gran novetat de les últimes hores és que s'ha reactivat el front també del Líban. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Hola, bon dia.
La milícia xiita de Hezbollah, que ha atacat el nord d'Israel i ha replicat amb contundència.
Sí, Israel ha replicat amb contundència, amb atacs constants que encara duren i que, segons acaba d'anunciar el cap de l'exèrcit, s'allargaran durant llargs dies, ha dit textualment. De fet, aquesta implicació de Hezbollah aquí podríem dir que s'esperava, era més aviat una qüestió de quan i amb quines condicions. Israel, de fet, ja fa mesos i mesos que atacava el sud del Líban, acusant Hezbollah precisament d'estar-se rearmant, i ara passa una ofensiva total contra la milícia xiita, i per tant s'esperen dies intensos tant al Líban com al nord d'Israel, on per cert l'exèrcit ja hi va reforçar files en previsió que aquest escenari actual doncs s'acabés complint.
Gràcies, Jordi. Costa imaginar també cap on ens durà tot plegat, i és per això que aquesta hora a l'Àgora ens acompanyen Samuel Abraham, investigador del CIDOB. Samuel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos, i també Lourdes Vidal, professora de Relacions Internacionals a la Universitat Ramon Llull. Lourdes, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Abans de res, Lourdes, ens podries explicar quin és el motiu que explica tot el que estem vivint? Què ha provocat aquest atac?
Bé, el que ha provocat aquest atac és, d'entrada, la voluntat des de fa molts anys per part del govern israelí encapçalat per Netanyahu de fer-se d'un rival i d'un enemic poderós a la regió com és Iran, no? Ja fa molts anys que Netanyahu va darrere d'aquesta opció de fer caure el règim iranià, i de fet el que ha anat passant en els darrers mesos, diguem, ha anat debilitant i mostrant una certa debilitat també del règim, que ha finalment desembocat en aquesta acció conjunta amb Estats Units. Fins ara, diguem, Israel, amb Netanyahu al capdavant, sempre havia tingut molts problemes per convèncer el lideratge dels Estats Units de que li fes costat en aquesta operació. Finalment, amb Trump, en aquest segon mandat de Trump, ho ha aconseguit, i per tant la idea és bàsicament, no?, fer fora, desfer-se del principal rival i el principal enemic que té a la regió, en un context on ja manté, diguem, considerables relacions en aquest moment, evidentment molt més conflictives i molt més probablement de baix to i de baix nivell per la qüestió de Gaza i per la qüestió dels territoris palestins, també Cisjordània, però sí que és veritat que Israel ja manté unes relacions, ha normalitzat relacions amb diversos dels països de la regió, té canals, diguem-hi, tenia la intenció de normalitzar les relacions i, per tant, aïllar aquells que li són més hostils i, d'alguna manera, portar el seu terreny amb aquests acords d'Abraham, amb aquests acords de negocis que fa Trump, als actors, als poderosos, als monarquies autoritàries del Golf. Mm. L'únic actor que no entraria en aquest joc de cap manera era Iran, i per tant, a més, Iran ha estat considerat, diguem, un país pària per part dels Estats Units des de fa dècades, diguem, des de la Revolució Islàmica de l'Iran al 79, i això, diguem, ha acabat, conjurant-se, no?, amb aquesta acció bèl·lica, amb la justificació d'acabar amb el programa nuclear, tot i que teòricament a la Guerra del Juny ja s'havia destruït les principals infraestructures, però amb el programa nuclear, i amb la justificació també de que això permetria un canvi de règim i donar un suport a la població interna, que això, evidentment, és el més feble i el que està per veure.
canvi de règim, acabar amb, diguéssim, l'amenaça nuclear, tot i que l'Iran, Samuel, ja havia posat el seu programa nuclear sota control internacional.
Per tant... D'una banda, això, és a dir, ja hi havia hagut mecanismes per aturar aquest enriquiment d'urani, que va ser l'acord que van fer amb diversos països, entre ells els Estats Units, també la Unió Europea, d'aturar l'enriquiment d'urani l'any 2015. Aquest acord va saltar pels aires durant el primer mandat Trump. El primer que va fer va ser retirar-se d'aquest acord i, per tant, no permetre, d'alguna manera, donar via lliure a que Iran tornés a enriquir urani, i això ha estat el motiu de l'argumentació, la justificació. No? Ara es va més enllà, és a dir, es diu, no?, s'assumeix aquesta missió èpica, no?, s'autoatorga en aquesta missió èpica d'alliberar el poble iranià, no?, d'un règim autoritari, que sens dubte ho és, però que això també és una visió maniquea de la realitat del poble iranià, no?, és a dir, dona per fet que qui vol veure caure el règim vol veure instaurar un sistema polític afí als Estats Units i simpatitzant amb Israel, cosa que això no és tan blanc i negre pel que fa a la població iraniana. Després cal veure aquest canvi de règim, si es pot fer, si es pot aconseguir. El que veiem és que el règim és sòlid en el seu nucli militar, polític i religiós, i ara mateix hi ha una tríada de poder, no?, que amb el, juntament amb la Guàrdia Revolucionària controlen el país, i que de moment el règim està bastant encara sustentat, no? I veurem, a més, si aquest canvi de règim es pot produir tenint en compte la feblesa de les faccions opositores, la dificultat de trobar una alternativa, i de que qualsevol alternativa que pugui ser benvinguda o vista amb bons ulls per Israel i per Estats Units no té per què necessàriament tenir aquest vistiplau de la població iraniana.
Samuel.
Sí, vale, para añadir un elemento de contexto, yo creo que es importante subrayar que esta no es una guerra, es una guerra de elección, no es una guerra de necesidad, ¿no? Porque acabamos de comentar el riesgo de una amenaza nuclear, pero al final, si miramos a los datos, no estoy tanto seguro de que esta sea la realidad, ¿no? Del peligro de una amenaza directa, inminente, por parte de Irán. Entonces, yo lo veo lo mismo, como la compañía, que al final es más un pretexto, una justificación, y quizás ya cuando se estaba discutiendo con la mediación de Omán en las últimas rondas de negociaciones, ya había un plan de ataque por parte de Israel y Estados Unidos, porque al final este tipo de operaciones no se preparan desde un día al otro, ¿no? Digamos que necesitan un nivel de preparación, de cálculo militar, de despliegue militar, de fuerzas, que no es indiferente. Y creo que otro elemento, además de los objetivos militares que tenemos que tener en cuenta, que subrayar, son los cálculos personales de los dos líderes, el líder israelí Netanyahu y Trump, porque al final, si miramos un poco el contexto doméstico de Estados Unidos, de Israel, ambos los líderes están frente a dificultades de credibilidad política. Han prometido, en el caso de Trump especialmente, ha prometido, ¿no?, obtener algo importante en Irán, pero al final ahora no veo una exit strategy, ¿no?, una estrategia de salida muy clara por parte de Estados Unidos. Entonces yo creo que Trump también está utilizando un poco el contexto, el dossier iraní, como arma de distracción, ¿no?, al final.
David.
Bé, jo crec que estem davant de la continuïtat del que va començar amb els atemptats del 7 d'octubre del 24. Tot això és una guerra per episodis i en diferents moments, i des del primer moment a l'anàlisi es va dir tot el món de Gaza, tot el món dels Houthis, tot el món de Hezbollah són proxis, són aliats d'Iran, que és qui manega els fils, i per tant era una guerra interposada. Aquí, sens dubte, Netanyahu fa un plantejament de fem la guerra final i canviem l'ordre del Mitjà Orient. Estats Units el recolzava parcialment, però tenia moltes reticències a anar a lo que és la part més incerta i més complicada, que és la de l'Iran. Iran és un país amb 80 milions d'habitants, enorme, on té unes complexitats molt importants, on el règim, malgrat tenir una oposició, perquè és un règim terrible, però té una capacitat militar, política i molt forta, i per tant fins aquí s'hi resistia. El que ha canviat és que Estats Units s'hi llença de cap, és a dir, ha comprat l'esquema israelí i han decidit que anem a acabar la feina i anem a canviar això. Jo crec que ha pesat molt l'antic record dels americans. Trump està mentint tot en els seus, és a dir, ell té una crisi a casa seva perquè una de les claus del seu moviment era no implicar-se ni obrir guerres, i no para, diguéssim.
No, no para.
Hi ha algú que l'ha anomenat com addicte a la guerra, doncs comença a ser bastant així, perquè no hi ha dia que no tinguem un Cristo en alguna banda, no? Però crec que pesa el record de la primera guerra de l'Iraq respecte a la segona, no? És a dir, el pare Bush, quan alliberen Kuwait, el general Zwarkov i companyia tenien la teoria d'arribar a Bagdad i acabem la feina, perquè si no això no ens ho trobarem. Els americans en aquell moment frenen per a la guerra i anys després, doncs, tornen amb això, no? I jo crec que en aquest cas han agafat la determinació d'acabar la feina. I, per tant, ens plantegem amb un conflicte que veurem el que durarà. I, per mi, la gran incertesa és... Entenc en el punt que estem, però per mi la gran incertesa és com es transiciona en un país d'aquestes característiques, perquè l'oposició és una oposició que s'està muntant en aquests moments perquè ha estat molt matxacada i és pràcticament inexistent.
Pau.
Bé, jo estic molt esperançat amb aquest procés, no? Perquè hi ha dues democràcies que no són gens autocràtiques que estan duent a terme un projecte i un procés que fa pinta que té una voluntat democratitzadora claríssima i de buscar una transició democràtica impecable. Sí que és veritat que els Estats Units, petiteses, ho està fent sense aval del Congrés, contravenint tot el dret internacional, porta uns quants mesos atacant a 8 països... està liderat ideològicament i moralment per un feixista com Steve Bannon, però vaja, això són petiteses, perquè els Estats Units segueixen un far moral per tots nosaltres, i el seu company d'aventures, evidentment, què dir, no? És el nostre enclavament democràtic a l'Orient Mitjà. Sí que és cert que el govern està actuant sense l'aval del Parlament, que el seu president està buscat per la justícia internacional per cometre un genocidi, que a diferència de l'Iran té entre 80 i 100 caps nuclears, però bueno, estic segur que el que es busca en aquest cas, i celebrar també la posició de França, Anglaterra i totes les democràcies occidentals, és portar la democràcia a l'Iran. Les 100 noies, nenes assassinades a l'escola que ha condemnat la UNESCO, perquè la UNESCO són socialcomunistes i antisemites, doncs segurament ara ja saben el que és la democràcia, i ho aniran aprenent molt, molt ràpidament, i celebrar això, sobretot el paper dels mitjans, que, bueno, a diferència d'avui, que sembla que hi ha gent una mica entenimentada, doncs han vingut senyalant el que és obvi, no?, que l'important és parlar de Hezbollah avui, de 4 missilets que ha tirat Hezbollah a Israel, i ja està, i la pobra gent del Mobile, que no ha pogut venir aquí, que és, realment estic consternat, no? Hauríem de posar tots els esforços en intentar que tota la gent que està atrapada a Dubai i tal pugui arribar aquí i a celebrar amb normalitat tot el que realment és important avui, val? I res, i molta esperança realment amb el procés que s'obre de democratització a l'Iran.
Sí, molt bé. Ha estat una ironia que està, com totes les ironies, plena de veritats a mitges, perquè en aquest tipus de conflicte posicionar-se és tan complicat com saber que, bueno, es bombardegen escoles, com s'han penjat de les grues i s'ha vist, perquè a més s'esvanten d'això el règim iranià, doncs, homosexuals o dones que no són flors a la casa seva com haurien de ser. I per això algunes de les manifestacions que es veien en algunes imatges de noies a Teheran eren movent la seva melena com ho faria Shakira, perquè se n'alegraven, no? I clar, què vol dir això? Pues que la situació no és... i s'han donat les claus que jo sóc, per suposat, haig de callar davant dels experts, però veient-ho des de la perspectiva en què es veuria qualsevol d'aquest tipus de conflicte, S'ajunten tantes coses, les justificacions respecte d'interessos personals dels dos líders, interessos econòmics, per el que signifiquen les potències que estan mirant de reull tant Israel com Estats Units, que són les potències que ara sembla que no diguin gaire cosa o que hagin parlat poc. L'interès que poden tenir les democràcies occidentals de que no hi hagin règims d'aquesta mena, des del punt de vista moral, però també des del punt de vista econòmic i polític. Tot això s'ajunta en una zona sempre inestable i sempre que mirem una mica com si fos allà, no? I en aquest cas concret, alguns experts ja van començar a dir fa molts mesos que podem estar com estàvem quan va començar la Segona Guerra Mundial, no? Que la gent estava prenent cafè, pensant que, bueno, coses passaven, no? En algun lloc, i hi havia hagut una entrada que no... I de sobte estava tot el món implicat en un conflicte mundial. Com serà això ara? No ho sabem. Jo espero que hagin après el que significa una concatenació d'accions que acaben en el caos total. Però abans deia la Lourdes, i jo crec que és una clau fonamental, el problema és que probablement la major part de la població de dins i del món creu que aquell règim va de caure i creu que aquest horror que viuen s'ha d'acabar, però tampoc se sap cap a on, de quina manera s'ha d'encetar un règim que s'assembli als règims occidentals, no sé quan, amb quina oposició, tampoc sabem quina, sabem que hi ha una... s'ha anat propiciant que Pahlavi pugui ser l'alternativa, però dels que som aquí i que mirem amb ulls occidentals no podem estar certs de que aquesta sigui la que realment vol la població, perquè aquesta població ha estat sistemàticament omesa en les decisions per part d'un règim que no sé per què s'ha permès que al llarg del temps aquesta societat internacional que ha fallat i que torna a fallar ha permès que això sigui aquest, formi part de la comunitat internacional. Què ha fet durant tot aquest temps la ONU, del que no sé si és socialcomunista o pijo progre o el que vulguis, però el que està clar que no ha fet els seus deures en aquest lloc com en tants altres del món.
Afra.
A veure, començo potser per la mirada hipòcrita que tenim des d'Occident. I dic la mirada hipòcrita perquè, clar, si l'argument és que l'Iran pengen a persones del col·lectiu LGTB que ho han fet i que ho fan i que s'ha de condemnar, també llavors tindria justificació l'entrada i no ho faran a l'Aràbia Saudí. I no ho faran. Per tant, aquesta és una mirada hipòcrita. Els drets humans s'han de defensar sempre, per suposat, i també la legalitat internacional. I escoltant els experts, ho tinc bastant clar. Si ja hi havia caos, hi havia terror a l'Iran, ara n'hi ha més. Si els arguments que s'han esgrimit no existeixen, encara més quan tot just els experts estaven dient que l'Iran, el programa nuclear, està sota control internacional, no hi ha argument. No hi ha argument. I jo, sincerament, no acabo d'entendre per què li costa tant aquesta mirada hipòcrita de l'Occident entendre un fet que és que es pot condemnar perfectament el que ha passat a Venezuela i es pot condemnar perfectament i s'ha de condemnar el que ha passat a l'Iran i alhora defensar el dret humà. I s'ha de condemnar perquè ara mateix el que tenim sobre la taula és encara més inseguretat, sense arguments, i només amb una pretensió, que es diu potser l'estret d'Hormuz, o es diu els barrils, o es diu efectivament tenir un Iran més pròxim a la sensibilitat i a l'economia dels Estats Units. No, perquè si una cosa no va perdre els Estats Units era la hegemonia en matèria militar, però sí potser les seves posicions en matèria de lideratge com a primera potència econòmica. I va d'això, només va d'això, va de pasta. Va de pasta. I si justifiquem les actuacions que van de pasta per sobre i per davant de tot el dret internacional i el dret humà, sincerament crec que tindrem un problema. Jo estic d'acord amb la reflexió i la crítica que ha fet en Pau. Absolutament, absolutament d'acord.
I agafant-me això que diu l'Afra, les preguntes que també ens hem de fer, on queda el dret internacional amb atacs com els que estem veient? O quin és el paper de Rússia o la Xina amb el que està passant? Ara ho expliquem.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra, apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de març des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
Skoda.
Un Barça guanyador, ben governat, amb gestió honesta i sempre, sempre dels socis. Això no es demana, això s'exigeix. Vine i signa.
Fem un Barça millor. Fem el Barça dels socis.
Diagonal 468. Víctor Font.
A Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700 al teu punt Endesa o endesa.com.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb David Badia, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera, amb Bafra Blanco, pendents del que està passant al Pròxim Orient, els experts i historiadors que diuen que hi podria haver fins i tot una tercera guerra mundial. Ara en parlem amb Samuel Abraham, que és investigador del CIDOP, i Lourdes Vidal, també professora de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull. Us preguntava abans d'anar a publicitat si, com veieu, diguéssim, el fet de que el dret internacional amb aquests atacs quedi més qüestionat que mai. Samuel.
Vale, mirando un poco a las reacciones de los occidentales, las instituciones europeas, creo que sí, acabamos de comentarlo, estamos frente a una situación de hipocresía total. Y yo creo que otra vez, aún más, vemos también este doble raseo, ¿no? En evaluar lo que pasa a nivel geopolítico en el mundo. Y estamos también frente a el tipo de jerarquías, ¿no?, entre Estados Unidos y sus aliados europeos, porque al final la reacción europea parece ser totalmente alineada al final con los objetivos, la postura asertiva de Estados Unidos, porque es verdad que hay casos, digamos, diferentes, como el caso de España, que han levantado un poco su voz contra las acciones de Estados Unidos de Israel, pero la mayoría